Ok.
ICAT, la radio inquieta. ICAT. Jazz Batussi, amb Dani Nello.
Bona nit, moltes gràcies per ser amb nosaltres. Benvinguts una vegada més a Jazz Batussi. Durant la pròxima hora navegarem per l'univers del jazz, recorrent els seus confins i les seves galàxies. Al control de so, com sempre, ens acompanya Josep Maria Marçà. El meu nom és Dani Nello i us he preparat la selecció musical per aquesta primera nit d'octubre. En el capítol d'avui entrarem a l'òrbita del planeta Hammond, l'orgue Hammond. Un instrument que va irrompre a l'univers del jazz des dels anys 40 i que ha marcat doncs, diferents tendències estètiques i estils al llarg del temps. L'ha tocat des de Count Basie a Jimmy Smith, de Bill Doggett a Joey DiFrancesco, un munt de gent. N'hi ha que l'han tocat ocasionalment i n'hi ha que són autèntics especialistes de la fina tècnica organística. Pedal de volum, tiradors, vibratos, baixos de pedal, control de dinàmiques, efecte de percussió. És un complicat pilotatge d'un invent meravellós i que el nostre primer convidat d'avui dominava com ningú. Estem parlant de Jack McDuff. Anem a escoltar-lo amb el primer tema de la nit, que es diu WAP.
Thank you.
WAP. Jack McDuff a l'orga Hammond, Jimmy Forrest al saxo tenor, Grant Green a la guitarra, Ben Dixon a la bateria. Era WAP de l'àlbum Honey Dripper de 1961, gravat pel segell Prestige, que sonava tremendo, sonava terrible. Fats Waller, Wild Bill Davis o Count Basie, abans d'allà dels 50, se'n van adonar de que tenien un instrument realment poderós a les mans i que un òrgan amplificat amb el seu Leslie quasi podia igualar el poder en decibelis d'un combo gran o quasi d'una big band, no? Per això els trios i quartets d'orga van proliferar ràpidament. Acostumaven a estar formats això per l'orga, bateria, guitarra, saxo i ocasionalment també amb percussió. Anem a sentir una formació amb aquests ingredients. Es tracta del quartet de Jimmy McGriff amb el tema Jumping the Blues.
We'll be right back.
Jumping the Blues, Roland Arnold al saxo, Marion Booker Jr. a la bateria, George Freeman a la guitarra i Jimmy McGriff a l'orga, que està fent un exercici de coordinació entre els peus, la mà esquerra, o sigui, els peus on està tocant el baix amb els pedals, fent la rítmica amb la mà esquerra i després solejant amb la mà dreta. És un increïble. Jimmy McGriff és un dels tècnics de l'orga Hammond. El Hammond pot ser un dels instruments més paradigmàtics del soul jazz, no? Quan el jazz es va barrejar amb elements del soul, del gospel, i d'aquestes barreges meravelloses van sortir plats boníssims, no? Com el que anem a degustar ara mateix, de la mà de Shirley Scott, és I Wish I Knew How It Would Feel To Be Free. Thank you. Aleluia! Era l'encantadora i talentosa Shirley Scott tocant aquest clàssic I Wish I Knew How It Would Feel To Be Free. Uah, com costa! Una gravació d'Atlantic de 1969. Està clar que hem de fer una segona part dedicada a l'orgue Hammond amb molts més intèrprets perquè se'ns quedaran molts al calaix. Però acostem-nos una mica als nostres dies. Si més no, als anys 90, amb aquest Bubble House de Medeski, Martin and Wood. We'll be right back. Eren el trio Medeski, Martin and Wood fent un autèntic exercici de tempos tirant com un xiclet al temps amb aquest Bubble House.
Jazz Batussi, dimecres d'11 a 12 de la nit a ICAT.
Escoltem ara un músic de casa nostra, es tracta de Lluís Coloma, que el 2006 va gravar aquest Slow Sunset Blues amb el seu septet, que incluïa els saxos de Pep Pasqual, Dani Pérez, Joan Chamorro, el malaurat Nacho Romero i els inefables Manolo Germán i Mar Ruiz a la base rítmica. Això és Slow Sunset Blues.
Thank you.
Slow Sunset Blues, de Lluís Coloma. Recorda que pots recuperar aquest programa, el podcast, a icat.cat.
Jazz Batussi, amb Dani Nelo.
I ara anem amb un tema molt batussi, molt gamberro. Esteu preparats per una hecatombe jamonística, una catarsi musical per desvetllar-vos? Es tracta d'una formació bastant desconeguda, es deien Leo's Five. Leo Gooden era l'amo del club Blue Note de St. Louis i va gravar una sèrie de singles sota el seu nom. La banda del club no era molt coneguda, era Don James a l'orgue, Kenny Rice a la bateria, Fred Jackson, que sigui més conegut al saxo tenor, i un jove Grant Green a la guitarra. Això és Johnny Come Marching Home. We'll be right back. Ens hem quedat agotats amb aquest Johnny Marching Home de Leos 5. Hem sentit avui, en aquesta primera part del programa, 6 maneres diferents de tocar l'orgue Hammond. Prometem des d'ara que farem una segona part per sentir-ne unes quantes més amb més noms i més Hammonds.
Jazz Batussi. Deixa que el jazz entri a casa teva.
Anem a baixar una mica les revolucions. L'altre dia vam acabar el programa amb el saxofonista Wardell Gray, però no ens va donar temps de fer una recomanació literària relacionada amb ell. Es tracta de la novel·la Death of a Tenor Man, de Bill Moody. Al maig del 55, Wardell Gray el van trobar mort enmig del desert de Nevada, a pocs quilòmetres de Las Vegas. La seva mort va ser atribuïda a una sobredosi, però en el llibre, el detectiu Evan Horn, que és el que segueix la pista, com si diguéssim, segueix el camí que el porta a pensar que podia ser un assassinat. És una novel·la negra força entretinguda i publicada per Dark City Books. Escoltem a Wardell Gray com sonava abans de visitar el desert aquell maig del 55. Thank you. Era Wardell Gray amb aquest Hey There. I ara escoltem a un company de Wardell Gray, és Teddy Edwards. Just després de la Segona Guerra Mundial, doncs, hi havia bastants músics interessats en el bebop, però quatre saxofonistes en concret estaven difonent la paraula del bebop molt activament. Eren Dexter Gordon, Wardell Gray, Leo Parker i Teddy Edwards. Dexter i Wardell ho feien girant de costa a costa dels Estats Units, Leo Parker estava més assentat a Nova York i Teddy Edwards defenia com si la veu del bebop a Califòrnia. Aquí el sentim tocant amb el nostre estimat Les McCann i el seu trio, això és Our Love Is Here To Stay. Thank you. el saxo tenor Teddy Edwards, amb Les McCann al piano, l'Heroi Vinegar al contrabaix i Ron Jefferson a la bateria. Preciós. I d'una llegenda del saxo a un pianista de casa nostra, potser un dels més brillants ara mateix es tracta, de Marco Mesquida. Escoltem-lo amb aquest Checkpoint Charlie de l'àlbum My Friend Marco, editat per Fresh Sound New Talent. Es diu Checkpoint Charlie. Era el pianista menorquí Marco Mesquida, tocant amb Marco Logicari al contrabaix i Carlos Falang a la bateria. Bueno, i anem a escoltar el multiinstrumentista Jordi Rossi, tocant amb el quartet de Michael Cannon, en una novetat de Sweet Records. És un àlbum dedicat a la música de Harold Arlen, i el quartet del Cannon, de Michael Cannon, inclou dues personalitats musicals de pes, que són el baixista Putter Smith, que va tocar amb Thelonious Monk, Art Blakey, un llarg, etc., i el bateria Jimmy Wentworth, que també és considerat un autèntic as del ritme. Això és It's Only a Paper Moon.
Thank you.
Eren Jordi Rossi, el trio de Michael Canaan. Bé, nois, nois i noies, això s'acaba i no hi ha temps per més. Amb Tecles hem començat i amb Tecles marxem. August Arrats ens despedeix amb el seu piano. Una nit més a Jazz Batussi. El so ens ha acompanyat Josep Maria Marçà. El meu nom és Dani Nelo i serem aquí el proper dimecres al mateix lloc, a la mateixa hora, amb més històries, més música. Recordeu, deixeu que el jazz entri a casa vostra.